Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Karen Madrid.
Possible punt i final al conflicte entorn la caserna de la Guàrdia Civil i qui és el seu veritable propietari. La Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat ha confirmat que aquesta finca a tocar de la Gran Via és i ha estat sempre de la ciutat. Per tant, permet l'Ajuntament declarar nul el conveni signat el 2006 entre l'aleshores alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, i el ministre de Defensa, Alfredo Pérez Rubalcaba. I, per tant, l'Ajuntament no haurà de pagar 3 milions d'euros compromesos per poder-ne fer ús. Per l'alcalde Matías Serracant, la resolució de la Comissió Jurídica Assessora suposa tot un canvi d'etapa.
Passar pàgina 16 anys de bustisme requereix temps. Aquest també és, doncs, un moment simbòlic pel govern i un reconeixement a aquesta feina feta pel govern també de l'alcalde Ferrés durant els darrers 2 anys del seu mandat per poder fer efectiu a través del conveni entre el consistori i la Direcció General, doncs, la recuperació de la caserna.
La declaració de nul·litat del conveni del 2006 es debatrà, si no hi ha canvis, al ple municipal del mes de febrer. D'altra banda, en les pròximes setmanes també s'obrirà un procés per decidir els usos de la caserna, un procés que tindrà en compte totes les propostes presentades per diferents entitats en els últims anys. La resolució del conflicte de la caserna serà el tema principal del Notícies Migdia d'avui, però aquest divendres 19 de gener també ens deixa altres titulars que repassem a continuació.
Ràdio Sabadell. Notícies.
I ho fem amb l'Aleix Graell. Bon dia, Aleix.
Bon dia, Karen.
Sabadell acull 10 persones refugiades que s'han quedat fora del programa d'asil de l'Estat.
La coordinadora d'inclusió de la Comissió Catalana d'Ajuda als Refugiats, Susana Nicolàs, explica quines persones s'estan atenent a través del projecte sabadellenc Tenderol, únic a tot Catalunya.
Contempla aquelles persones que són denegades d'asil i que, per tant, si estan en el programa estatal i en algun moment arriba la denegació, es queden automàticament en situació irregular i automàticament sense dret a cap prestació i en situació, doncs, o de carrer o d'exclusió. Si tenen feina l'han de deixar.
El perfil de persones refugiades és molt variat i engloba un ampli ventall de situacions en els seus països d'origen.
I acabarem el Notícies Migdia d'avui parlant de música, perquè Bernat Castillejo, reconegut amb el Premi Agustí Borgunyó del 2017, actua aquest vespre al Teatre Principal.
Ho farà dins del cicle de música de cambra de Joventuts Musicals de Sabadell i oferirà un repertori variat que passarà per composicions de Manuel Oltra, Fikret Amirov o Jules Moquet, entre d'altres.
Repassarem aquestes i altres notícies en la pròxima mitja hora. Abans, però, obrim pàgina de serveis.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Ara tenim 11 graus a Sabadell. Comencen a baixar una mica les temperatures després d'una setmana temperatures estables entre els 14 i 15 graus a aquesta hora. Ara tenim 4 graus menys. Què hem d'esperar per les pròximes hores i sobretot pel cap de setmana? Li preguntem al Pere Cladera. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs la situació meteorològica d'aquest divendres en conjunt bastant tranquil·la i el sol acabarà sent el gran protagonista a bona part del territori, tan sols encara amb alguns núvols residuals fins a primeres hores de la tarda en alguns punts de la costa, punts també de la depressió central, però amb tendència a tot que vagi a menys, amb temperatura que en conjunt serà semblant o lleugerament més alta, els valors més elevats arribant a superar els 16-17 graus, per exemple, en alguns punts de les comarques del sud del territori. Atenció també al vent a partir d'aquest vespre i nit cap a les Terres de l'Ebre, ja que s'anirà reforçant, i preludi d'aquest reforçament d'aquest vent que serà protagonista al llarg d'aquest dissabte en moltes comarques, en especial a partir de migdia, durant la tarda, el vespre i la nit de dissabte a diumenge, quan serà protagonista bona part de la meitat sud de Catalunya i en cotes elevades del Pirineu i del Prepirineu. Les ratxes de nou en alguns sectors podrien arribar a superar els 80 o 90 km per hora. Atenció també a partir de demà a la tarda i durant la nit i matinada diumenge, les precipitacions a l'extrem nord del Pirineu, ja que podran ser quantioses, amb una cota de neu que tendirà a pujar i s'acabarà situant al voltant dels 1.900 o 2.000 metres d'alçada. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Fem una ullada com funciona el transport públic ara mateix. Connectem amb el Transmet. Eva Malús, bon dia.
Bon dia. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap incidència destacable, segons ens indiquen els diferents operadors, i per tant, situació tranquil·la aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. De moment, és tot des del Transmet. Bona tarda.
La situació del trànsit ara a aquesta hora és molt tranquil·la, no trobem incidències al conjunt de la xarxa viària catalana, tampoc a les vies més properes a Sabadell, i se circula còmodament a les vies d'entrada i de sortida de Barcelona. I ara, quan passen 5 minuts de 2:15, entrem en matèria amb l'ajuda del Toni González a les vies de so i de l'Albert García a la redacció i la producció. Us ho dèiem en titulars, la caserna de la Guàrdia Civil és propietat de la ciutat i ho ha estat sempre. Aquest és el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat després d'analitzar els documents de propietat de la finca i el conveni signat el 2006 entre l'aleshores alcalde Manuel Bustos i el ministre de Defensa, Alfredo Pérez Rubalcaba. La comissió dona la raó a l'Ajuntament i li obre la porta a declarar nuls els acords signats fa una dècada. Això suposa posar fi a més d'11 anys de processos judicials els que van paralitzar, recordem, el projecte Parc de Salut.
La resolució de la Comissió Jurídica Assessora té un efecte econòmic per a la ciutat. No caldrà pagar els 3 milions d'euros compromesos en el conveni del 2006 ni cedir un terreny de 5.000 metres quadrats a Sant Pau de Riusec. Per tot plegat, l'alcalde de Sabadell, Matías Serracant, considera l'anunci com un pas molt important, tot i que lamenta el temps perdut.
Aquest és un pas molt important pel govern, pel conjunt del govern que ha treballat fermament perquè això fos possible. I, sens dubte, és un sentiment agradolç que volem convertir també en un sentiment més positiu. Agradolç perquè són 20 anys perduts en l'ús d'aquest espai. No? I, per tant, quan després de tants anys, de tantes batalles jurídiques, administratives, se'ns acaba donant la raó, no podem, doncs, sinó també pensar, no?, com podíem haver utilitzat ja aquest espai durant tots aquests anys.
Ara el següent pas serà portar al ple la declaració de nul·litat del conveni del 2006, de manera que es confirmaria de forma oficial la titularitat municipal d'aquesta finca a tocar de la Gran Via. Tot i que el govern espanyol podria recórrer aquesta declaració, el tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernández, no creu que prosperi.
Quan hi ha un dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, que és qui té la potestat per dir si els convenis entre administracions o els contractes estan ben fets o no, i la Comissió Jurídica Assessora ha dit que és nul de ple dret i és per això que nosaltres el podem anul·lar, és difícil pensar que hi hauria un recurs que prosperés. Per tant, el camí ara és diferent.
La declaració de nul·litat del conveni del 2006 es debatrà molt probablement el proper mes de febrer.
Després de confirmar que la caserna és de la ciutat, ara s'obrirà un procés ciutadà per decidir quin ús se li ha de donar a aquesta finca de 7.500 metres quadrats.
El procés s'obrirà les pròximes setmanes i, segons Serracant, contemplarà tots els projectes que s'han anat posant sobre la taula.
Fa molts anys que hi ha propostes sobre aquest espai, a més hi ha aquest col·lectiu, les associacions de veïns també tenen les seves pròpies propostes. L'encàrrec que tenim nosaltres com a govern, el que ens fem és treballar per poder concretar els usos, que és que per això ho volem, no ho volem per tenir-ho sense ús, sinó per donar-li el màxim ús possible.
Segons l'alcalde, ara mateix no es descarta cap projecte, tampoc el del Parc de la Salut, que s'havia de convertir en el centre d'investigació del Taulí.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
El jurat del Gremi de Fabricants de Sabadell ha guardonat l'empresa tèxtil Grau S.A., la Fundació del Club Natació Sabadell i Jordi Marminyà amb els Premis Floc de Llana 2017. Aquests guardons, que arriben a la seva tercera edició, són un reconeixement a empreses, entitats i persones vinculades amb el sector tèxtil i compromeses amb la ciutat. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia, Karen. Com cada any des del 2016, el Gremi de Fabricants de Sabadell entregarà aquest vespre 3 Premis Floc de Llana distribuïts en 3 categories. Núria Aymeric, secretària general de l'Associació Empresarial, explica quins són els 3 tipus de reconeixements d'enguany.
Un es dona a una empresa tèxtil per la seva trajectòria, un altre floc de llana es dona a una entitat lligada amb el nostre territori i un altre floc de llana es dona a una persona que hagi fet accions i pel seu compromís en la nostra ciutat o a la seva demarcació.
En l'apartat empresarial, la guanyadora ha estat Grau S.A. per la seva trajectòria industrial des de 1868 i el seu compromís amb l'ocupació i el territori. En l'àmbit associatiu, el premi ha recaigut en la fundació del Club Natació Sabadell.
Pel seu compromís en la vocació aquesta altruista per al foment de l'esport, la salut i la cultura i pel seu compromís amb les persones que tenen una especial dificultat. Llavors nosaltres considerem que una entitat sabadellenca que està compromesa amb les persones que tenen més dificultat a través de l'esport, doncs mereix un floc de llana per destacar doncs aquesta feina, aquest compromís i aquesta vocació.
Finalment, el tercer premi ha estat per Jordi Marminyà Valls per la seva trajectòria professional en el sector tèxtil i la seva tasca com a formador i el seu servei en la transmissió del patrimoni tèxtil. Els premis s'entregaran aquest vespre per commemorar la festivitat de Sant Sebastià, que és el patró de l'entitat.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
L'Estat és qui té la competència dels programes d'asil per a persones refugiades que tenen una durada determinada. Un cop s'acaben aquests programes, les persones que hi estaven incloses queden desprotegides, igual que aquells a qui se'ls denega l'asil quan ja han iniciat el programa. Per donar cobertura a aquestes persones, l'Ajuntament ha impulsat el projecte Tenderol, que actualment atén 10 persones a la ciutat. Mireia Prat, bon dia.
Bon dia, Karen. La regidora de Drets Civils, Miriam Ferrandiz, ha explicat com va sorgir la idea de crear aquest projecte en marxa des d'aquest setembre.
Davant de la impotència de no tenir competències a nivell d'acollida, no? Està tot centralitzat a nivell d'Estat, i sí que tenim necessitats a nivell municipal, això de gent que es queda sense el programa però que té unes necessitats i que realment són refugiats i refugiades, poder donar resposta a tot això. Clar, evidentment, 10 places no soluciona el problema, però sí que és una iniciativa municipal molt pionera.
El projecte ofereix seguiment, que pot arribar un any perquè les persones trobin feina i puguin reinserir-se a la societat, a més d'oferir-los habitatge. En contra d'alguns prejudicis, els perfils de les persones que necessiten refugi són molt variats, ho explica la Susana Nicolàs, coordinadora d'inclusió de la Comissió Catalana d'Ajuda als Refugiats.
També tenim perfils, vamos, arquitectes, professors, hi ha molts siris que venen de la branca sanitària, per tant tenim dermatòlegs, oftalmòlegs, dentistes... que són, és curiós, no?, perquè a vegades els prejudicis ens porten a pensar que tot el col·lectiu de persones que arriben aquí són d'un determinat nivell cultural i que anem molt més lluny de la realitat.
A banda de la tasca de la Comissió Catalana d'Ajuda als Refugiats, que porta el projecte Tenderol, Nicolàs destaca la importància de la mentoria perquè els casos que tracten acabin amb èxit, i en posa un exemple.
És que és molt important la implicació de la societat, i si tots els agents una mica... que podem fer alguna cosa i fem alguna cosa, perquè si no, és un senyor que pels seus propis medis no, és molt difícil que hagués trobat feina, perquè té dificultats amb l'idioma, perquè a nivell emocional no està bé, perquè el que sigui. I gràcies a la mentoria, doncs, he sortit una feina en honor, d'un contracte, hosti, fantàstic, és un cas d'èxit.
A banda de les 10 places del projecte Tenderol, a Sabadell hi ha una quarantena de places del programa d'asil de l'Estat que coordinen aquesta comissió i la Fundació Pivacam amb la supervisió de l'Ajuntament. Aquest inclou 15 habitatges municipals, a més d'utilitzar-ne altres de privats, i cobreix les necessitats bàsiques de les persones en la salut i l'alimentació. Actualment, totes les places estan ocupades.
L'aposta per portar les activitats extraescolars artístiques a les famílies amb pocs recursos s'enforteix aquest curs. Els tallers de música i teatre a les escoles, finançats per l'Ajuntament, han augmentat un 35% respecte al curs anterior. Ara mateix, 560 alumnes de diferents centres educatius participen en algun d'aquests tallers coordinats per entitats expertes en música, teatre i cant coral.
El curs passat, l'Ajuntament va començar a implantar tallers de música i teatre en les escoles de zones més desafavorides de la ciutat. Aquest curs, el nombre d'alumnes participants ha crescut en 150. El tinent d'alcalde i regidor d'Educació, Joan Berlanga, assegura que l'acollida d'aquestes propostes culturals està sent molt bona.
Nosaltres, quan hem anat a veure aquestes classes, pues els nens, la música és una cosa que evidentment els agrada. I sobretot els agrada també perquè el plantejament didàctic de tota la formació artística que estem plantejant és pràctic. Ja comencen a tocar l'instrument des del primer moment, de manera molt senzilla, amb diversos professors a l'aula, en alguns casos, però evidentment estan molt, molt contents. I aquests dies per Nadal, que hi ha hagut alguns festivals o algunes actuacions que han fet a les escoles, doncs les sensacions eren molt bones, sí.
Berlanga confia que aquesta bona acollida es tradueixi en més interès per a la formació artística, sobretot ara que s'està fent un esforç per acostar-la als barris.
De bo, aquestes classes despertin inquietuds artístiques i que aquests nens puguin tenir espais de formació a l'acabar l'escola o acabar la seva etapa escolar. A la vegada també el nou model d'escola de música que hem repensat doncs, està basat en tres seus, una que estarà al sud, en la qual ja començaran aviat les obres, que és l'ampliació del centre cívic de Sant Oleguer, l'altra és el centre cívic de Can Oriach i una altra és una reforma al centre, en el qual tindrem més presència de l'escola de música del conservatori a totes les parts de la ciutat, també amb la intenció de que la gent dels barris del sud i del nord també s'acostin a la formació dintre de l'escola de música.
Una de les propostes amb més bona rebuda és l'acordant, a través de la qual l'Orquestra Simfònica del Vallès ensenya als nens a tocar instruments des del primer dia. En aquest cas, i aquest curs, s'han duplicat el nombre d'inscrits. D'altra banda, també s'estan impulsant tallers de teatre al migdia, impulsats per El Galliner, i tallers de coral i guitarra a càrrec dels professionals de l'Escola Municipal de Música.
I afegim més notícies del dia en format més breu. Comencen les obres a l'Avinguda Alcalde Moix, que tallaran el trànsit durant aquest cap de setmana.
Una de les principals vies de sortida i entrada de la ciutat pel nord té problemes estructurals importants. Les reparacions es produiran en el tram entre la carretera de Prats de Lluçanès i el carrer Font Canaleta. Xavi Guerrero, regidor d'Espai Públic, assenyala la importància de realitzar les obres en cap de setmana per afavorir la circulació.
Evidentment que tindrà una mica d'afectació, però els dies de cada dia realment va molt carregada tant aquesta via com l'entrada per la carretera de Prats i el cap de setmana això es redueix a molt menys de la meitat. Llavors, el fet de fer-ho un sol cap de setmana i que siguin dissabte i diumenge farà que l'afectació sigui molt petita, molt petita.
L'objectiu de l'Ajuntament a mig termini és canviar completament la distribució de l'avinguda, eliminant la rambleta central i modificant les voreres.
La quartera presenta l'obra teatral Escales avui a les 7 de la tarda.
L'obra, produïda per la companyia Orbaio Teatre, tracta la figura dels pares absents o els pares que són presents però no pots comptar amb ells. La peça, protagonitzada per Aida Ribas i Lídia Casanovas, estarà basada en la conversa entre les dues actrius. Carles Vidal, director de l'obra, explica quina és la seva temàtica.
I en el que finalment l'Aida i la Lídia s'han obert en canal. Estan una hora i quart parlant d'elles, de la seva vivència amb la paternitat i d'altres històries. No? És una obra que reflexiona sobre aquesta figura dels pares, però que s'ha acabat convertint en una cosa com més senzilla, no? Que és al final la història de dues amigues al llarg dels anys.
La quartera presentarà també al febrer dues peces de microteatre i al març Judas Traït, de Gerard Birdegain.
Traslladada al centre d'urgència Sant Fèlix, una vianant de 39 anys després de ser atropellada.
L'incident va ocórrer ahir pel matí a 7:45 al carrer Fila 2, a la plaça dels Jutjats, quan un turisme va creuar el carrer per un pas de vianants. Hi van intervenir una unitat de la policia municipal i una ambulància del SEM que va traslladar l'afectada en pronòstic lleu. Una altra vianant va ser traslladada al Parc Taulí, també en pronòstic lleu, poc després de les 8 del vespre per un atropellament al carrer Himalaia.
Immobilitzat un vehicle després que el seu conductor fos menor d'edat i no tingués carnet de conduir.
La policia municipal va aturar un menor d'edat a la plaça Ramon Llull poc després de les 4 de la tarda. Se li instrueixen diligències judicials per un delicte contra la seguretat del trànsit.
Alcoholèmia positiva al Parc Taulí a 4:45 de la matinada.
Una unitat de la policia municipal ha aturat un conductor de 30 anys que estava sota la influència de begudes alcohòliques. L'home ha doblat la taxa màxima permesa i el seu vehicle ha quedat immobilitzat.
Demà dissabte es projecta el documental el primer dia d'octubre al Tallaret. L'obra, creada per la publicació La Directa i l'agència UO, és la primera projecció del cicle Desperta de documentals al Casal Popular de la Creu Alta.
La projecció s'acompanya d'una explicació posterior d'experiències dels CDRs de Sabadell i també de periodistes de La Directa, seguit de sopar i música. El documental narra la jornada del referèndum per l'autodeterminació des de la perspectiva de la societat civil i concretament del que va succeir a la ciutat de Barcelona.
L'Aliança Francesa comença un curs que s'anomena França i els escriptors catalans. El professor Pep Sanz d'Atzira és l'encarregat de presentar les quatre sessions dividides per períodes que van des de finals del segle XIX fins avui. Pau Duran, bon dia.
Bon dia, Karen. Les lletres franceses tenen força influència en la literatura catalana. Per Pep Sanz d'Atzira, el francès abans era una llengua molt valorada culturalment.
Fins pràcticament als anys 30, diguéssim que la llengua de cultura per molta gent, per molts lectors catalans i espanyols també, era el francès sovint. És a dir, a més de llegir en català o en castellà, si eren les seves llengües, una llengua a la qual tenia accés doncs gent amb una certa formació cultural era el francès i la divulgació d'autors francesos doncs a llibreries del país era de fet molt més present encara, fins i tot.
Etapes com la bohèmia i els modernistes, els feliços anys 20, tractaran escriptors com ara Santiago Rusiñol, Raimon Casell, Josep Pla i Gaziel. En la sessió en què es tracta l'exili, es tracten autors que queden molt a prop de casa nostra.
A la propera sessió, en què ens fixarem en un episodi molt concret i molt tràgic, com és l'exili de molta part de la població a França, i ens fixarem doncs en textos que testimonien aquest pas de la frontera, d'autors també molt diversos, alguns molt coneguts, alguns sabadellencs com Joan Oliver o Francesc Trabal, per exemple.
Pep Sanz Atzira és doctor en estudis interculturals i professor a diverses universitats franceses i catalanes. Vostè dirà.
Sí, a l'Hotel Suís, si us plau. Aquesta temporada a Ràdio Sabadell s'obren de nou les portes de l'Hotel Suís. De 2 a 3 de la tarda, una hora per rebre els millors hostes de l'esport sabadellenc. Tertúlies, reportatges, debats, entrevistes en profunditat.
Hotel Suís.
Posa't còmode. Aquest any, l'esport de la ciutat s'allotja a l'Hotel Suís.
Entenem l'esport com tu.
Informis amb Diari de Sabadell.
Cada dimarts, dijous i dissabte, conegui què passa a Sabadell i comarca.
Diari de Sabadell, disponible a tots els quioscos i llibreries de la ciutat i comarca.
També s'hi pot subscriure i rebre a la casa.
Diari de Sabadell.
El diari de casa.
Hi ha coses que esperes, però que et deixen confinat a casa.
Sucies falses hobbits!
No pateixis, escolta Quimèric.
Gamers, trekkies, padawans i jedis, otakus, cinèfils, cosplayers, rollers, tots ens trobem a Quimèric.
Escolta'ns a Ràdio Sabadell cada divendres a les 8 del vespre.
I en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Taxi Sabadell. Amb vehicle especial de 7 places per al desplaçament dels teus empleats i directius. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
Una mirada de Sabadell al món des de Ràdio Sabadell.
Moment de sortir fora de Sabadell i de la comarca per repassar l'actualitat i les notícies més destacades que ens deixa aquest divendres. Comencem parlant de la política un dia més. Carles Puigdemont defensa ser investit i governar a distància amb l'ús de les noves tecnologies.
En una entrevista aquest matí, Puigdemont ha assenyalat que no pot fer de president si és presidiari, però a més s'ha preguntat si pot governar millor governar des de Madrid que des d'Europa. El líder de Junts per Catalunya ha remarcat que el 21 de desembre hi va haver un resultat molt clar i que ara cal restituir el que es va destituir. Puigdemont també ha explicat que els lletrats no són l'escó 136 del Parlament i que el reglament d'aquest no prohibeix una investidura a distància.
I anem als jutjats per parlar del cas Gürtel, perquè Pablo Crespo admet haver cobrat feines del Partit Popular per campanyes electorals amb factures falses.
El número 2 de la trama Gürtel no ha indicat durant la sessió d'avui del judici sobre el presumpte finançament irregular de les campanyes electorals dels populars a València. Aquesta declaració ve després que aquest dimecres Francisco Correa, presumpte cap de la trama, ja apuntés al finançament irregular del PP.
Encara en l'àmbit judicial, condemnat a 66 anys i mig de presó, el nou violador de l'Eixample.
L'Audiència de Barcelona considera aprovat que l'acusat, un home de 38 anys, és l'autor de 4 agressions sexuals a noies que va assaltar quan tornaven de matinada a casa, armat amb un ganivet o un tornavís. Tot i que se li ha imposat una pena molt elevada, l'acusat només estarà 20 anys a la presó, el temps màxim legal de compliment d'una condemna. La petició fiscal era de 90 anys de presó.
Un detingut a Igualada per amenaçar de mort Albert Rivera a Facebook.
El detingut, un home de 48 anys que no té antecedents policials, està acusat de delictes d'amenaces i incitació a l'odi a les xarxes socials. L'atenció s'ha produït aquest matí i l'home ha passat a disposició judicial. En les pròximes hores declararà davant del jutge.
En l'àmbit sanitari, brot de sarna entre una vintena de treballadors de l'Hospital Sant Joan de Reus.
Tots els afectats, 23 en total, treballen a urgències i ja han estat en tractament. L'hospital ha explicat que fa dos dies es va assabentar que aquest brot i que els afectats continuen treballant. Assegura que no sap l'origen del brot i no té constància que cap pacient hagi quedat afectat. Com que el període d'incubació mitjà és de 4 setmanes aproximadament, no es descarta la detecció de nous casos.
Demanen 94 anys per la parella acusada de segrestar i torturar els seus 13 fills.
Els pares David i Louis Turbin han estat declarats innocents dels 38 delictes dels que se'ls acusen. S'han declarat innocents, volíem dir. El fiscal del cas ha detallat les tortures psicològiques que ha rebut els fills durant els darrers anys. Va ser aquest dilluns quan una de les filles, de 17 anys, va aconseguir escapar del domicili familiar i avisar la policia. Les autoritats van detenir llavors els pares i van trobar 3 nens encadenats al llit i els altres en condicions molt desfavorables.
I un últim apunt, una anàlisi de sang permet detectar 8 tipus de càncer abans que hi hagi símptomes.
El treball s'ha publicat en línia amb la revista Science per part d'investigadors nord-americans que permetria en un futur diagnosticar tumors a persones que encara no han presentat símptomes. El grup que l'ha desenvolupat creu que està llest per aplicar-lo i tindria un preu de menys de 500 euros per mostra. El següent pas és ara un estudi que es desenvoluparà als Estats Units amb més de 50.000 dones voluntàries que mai han estat diagnosticades de càncer.
4 minuts per les dues, recta final del Notícies Migdia d'avui, un temps que dediquem a la cultura perquè aquest vespre al Teatre Principal sonarà música de cambra.
La contraportada.
Les Joventuts Musicals de Sabadell, en col·laboració amb l'Ajuntament, han organitzat un concert amb dos dels intèrprets més importants de la ciutat. La flauta de Bernat Castillejo, Premi Agustí Borgunyó 2017, i el piano d'Adolf Pla es tornen a retrobar damunt d'un escenari de la ciutat després de molt temps.
Serà un retrobament molt agraït pels dos intèrprets que abans del concert han passat pel programa Al Matí de Ràdio Sabadell. Precisament, Bernat Castillejo recorda que els uneix una amistat de molts anys.
Ens coneixem des de molt joves, i des de molt joves hem fet música sempre i per mi ha estat un plaer de fer música amb l'Adolf, que és un gran músic pianista, i hem tocat a molts països, i també a la vegada fent classes junts als països que hem visitat. En fi, hem tingut experiències molt, molt boniques. I avui pues, ens agradarà molt de tornar a estar a l'escenari aquí a Sabadell, junts.
El repertori inclou 4 compositors, 2 francesos, Jules Moquet i Pal Tafanel, un músic de l'Azerbaiyán, Fikret Amirov, i el georgià Otar Taktakishvili. I entremig s'hi ha colat un de català, Manuel Oltra. Adolf Pla explica com van fer el repertori.
L'Oltra l'hem escollit perquè, de fet, amb alguns d'aquests altres compositors són absolutament contemporanis. I des del punt de vista de la manera d'entendre la música i d'escriure-la, doncs hi ha força similituds, per exemple, en el cas d'Amirov amb el Manuel Oltra, no? I penso que és un, diríem, és una música que està a cavall entre el segle XIX i el segle XX, una música que és, diríem, molt ben escrita, tot és en perfecte equilibri.
En el terreny polític, els dos intèrprets han coincidit que la música encara no es considera un dret universal. Segons Adolf Pla, això es reflecteix en polítiques com l'IVA cultural.
És a dir, el no haver-hi aquesta consciència de que en el fons la música no deixa de ser un dret que tothom hauria de tenir per experimentar-la, per entrar-hi, jo crec que fa que hi hagin polítiques tan perverses com aquesta, no? Com imposar un impost a un servei que jo crec que juntament com altres, com l'educació, com la salut, doncs són coses que són essencials, no?
El públic podrà veure aquest concert aquest vespre a partir de les 9 del vespre al Teatre Principal.
Amb aquesta proposta musical posem punt i final al Notícies Migdia d'avui. Us recordem que tornem a les 7 a la 94.6 amb una nova edició del Notícies Vespre amb Pau Durant i que també tota la informació que us hem acostat aquesta mitja hora la podeu trobar ampliada al nostre portal web radiosabadell.fm. Ara, com sempre, us deixem amb els esports, l'Hotel Suís i l'Adrià Arroyo. Que passeu un bon divendres i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.